servirà de res.
Un Xavi que ahir va mostrar-se especialment contundent amb les renovacions de Gavi i Araujo, diu que el club no els pot deixar perdre. Luke de Jong té Covid i per tant és baixa, s'assuma les jagonegudes de Dest, Ansu Fati, Sergi Roberto i Umtiti. El Sevilla té les baixes de Fernando, Delaney, Suso, Acuña, Papu Gómez i Oliver Torres i les novetats de Diego Carlos, Rekic i Rafa Mir.
Per altra banda, en aquest cas, el Club Blaugrana avui, el Barça, a part d'aquest partidàs a les 9 de la nit, té dia històric perquè els socis compromissaris decideixen al llarg d'aquest matí en una assemblea, que és telemàtica per cert, si tira endavant o no el macroacord de patrocini amb Spotify, que tindrà, que no s'han donat les xifres oficials, tot i que ja els hem anat explicant a RAC1, tindrà presència les samarretes de l'equip masculí i del femení, que posarà també el seu nom al Camp Nou, una votació que se celebra, insisteixo, sense les xifres oficials explicades des del club. En té tots els detalls Marta Ramon.
Estan cridats a decidir-ho 4.478 socis compromissaris. A les 10 en primera convocatòria i a 11:15 en segona. El primer punt serà l'informe del president Joan Laporta per tractar tot seguit ja la proposta del patrocini de Spotify. Després es donarà resposta a aquelles preguntes que els compromissaris hagin fet arribar al club i es passarà a la votació telemàtica. El Barça no ha facilitat les xifres de l'acord perquè està subjecte a la confidencialitat pactada amb Spotify. Tot i així, dijous passat les avançava amb el Tu diràs. El Barça s'embutxacarà 60 milions per la samarreta del masculí i el femení durant 4 temporades, 5 milions per la samarreta d'entrenament del masculí i el femení durant 3 temporades, 5 milions pel nom de l'estadi durant 4 temporades mentre estigui en obres i 20 milions pel nom de l'estadi durant 8 temporades un cop ja estigui acabat. En total, Spotify posarà el seu nom al Camp Nou durant 12 temporades. Les samarretes i el nom de l'estadi, mentre estigui en obres, sumen 275 milions d'euros. Si hi afegim els 20 milions de l'estadi durant 8 temporades un cop ja estigui acabat, ens n'anem als 435 milions d'euros.
Doncs Déu-n'hi-do, aquestes són les xifres, gràcies Marta. Per cert, el Barça que espera tancar el nou patrocini per la màniga de la samarreta Turkish Airlines. N'és una de les opcions. El president Laporta deia dilluns al Tu diràs que tenen fins a 6 propostes diferents. Ahir Mundo Deportivo explicava que Turkish és una de les empreses interessades que té possibilitats. D'aquí el club pretén extreure'n entre 10 i 15 milions d'euros més per temporada. I per acabar, passant a unes quantes cites destacades del món poliesportiu per aquesta tarda.
Sí, a les 4 de la tarda final de l'Eurolliga femenina de waterpolo,
sí, Sabadell
Olympiacos en busca de la 6ª Copa d'Europa de les Vallesanes.
En un club, el Club Natació Sabadell, que per cert ja amb el masculí ja aconseguia títol europeu fa molt pocs dies i vaja, seria un doblet extraordinari.
Sí senyor, a 8:15 Barça El Pozo, final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala. A les 7 de la tarda, Alcaraz, el murcià, juga a la final del Masters 1000 de Miami de tenis contra el noruec Casper Ruud. I també tenim Gran Premi d'Argentina de motos. A les 5, cursa de Moto3. A les 6:20, cursa de Moto2. I a les 8, cursa de MotoGP.
Les 9:03, gràcies, Massana. Fins ara.
Vagi bé.
Des de 1951, a Events, treballem en la producció global d'esdeveniments únics, espectacles culturals i celebracions esportives. Si t'ho imagines, ho fem possible.
RAC 1.
Si viatges en transport públic, la nova T-Mobilitat, el nou sistema de validació sense contacte, ja està disponible amb la T-Usual i la T-Jove, amb targeta recarregable o al mòbil, als 36 municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona. La T-Mobilitat té facilitats, té millores, té seguretat.
T-Mobilitat, molta millor. Passa't a la T-Mobilitat als webs i aplicacions de T-Mobilitat, TMB o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat ja ha arribat la setmana taronja. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
Els dies 1, 2 i 3 d'abril t'esperem a la desena fira de la Botifarra. La Garriga s'omplirà de gastronomia local amb el seu producte estrella com a protagonista. La Botifarra. Hi haurà tallers i degustacions, música, cercaviles, activitats infantils i molt més. Tota la informació a firadelabotifarra.cat.
Per Sant Jordi, cultura per entendre el món. La Vanguardia et porta el llibre El árbol del mundo de Xavier Mas de Xaxars. Un viatge pels camins de la violència i el progrés que han desembocat a Ucraïna. Emporta't el llibre per només 16,95 € a partir del dissabte als quioscos i llibreries amb La Vanguardia.
RAC més 1 podcast.
Més testimonis.
Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer.
Més protagonistes.
En aquell moment se suposava que estava plovent fort, però...
Més fenòmens.
Soy molt foc, que va ser quan va trencar el que era la presa.
Oxigen, aquesta nova temporada analitzem situacions meteorològiques que hem viscut per descobrir què va passar i si es podrien haver evitat.
És evident que avui els focs són molt més violents que fa 15 anys.
Aquest podcast és possible gràcies a Natus.
RAC 1.
Tots som...
Més...
1. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 5 minuts.
Si en fruit de pinyol se pot perdre més del 50% de la collita o més i tot.
Hi ha hagut problemes informàtics, sobretot a Repsol. Les grans cadenes que tenen els terminals connectats a una central, si la central falla, falla tot.
Minuit tècnico, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек.
A fer confiança en el Comitè Olímpic Espanyol perquè aquests jocs seran bons per Catalunya, per Barcelona i per Espanya.
Anuncio formalment que no optaré a la renovació com a càrrec de secretari general perquè entenc que els temps avui requereixen una manera diferent de treballar.
Estamos aquí para ofrecer a los españoles fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo.
A les 9 i 7 minuts, doncs aquests són alguns dels arguments informatius del dia amb aquests moviments polítics interessants que s'han produït en les últimes hores. El més previsible, evidentment, l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la presidència del Partit Popular. Ho sentíem ahir també en directe, després de l'aval dels dos Sant Cristo grossos del Partit Popular, com són Aznar i Mariano Rajoy, que ja li deixaven la catifa vermella preparada. Això és el més previsible, però el que no era tan previsible és que ahir Jordi Sánchez anunciés que deixa o deixarà la secretaria general de Junts per Catalunya i que obre, per tant, la lluita del lideratge, que és una qüestió que haurem de veure com es resol en les pròximes setmanes. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí. Evidentment serà una de les qüestions, aquestes dues polítiques de debat avui al costat del Carles Fernández. Què tal, com estàs, Carles? Bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola, Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Antonio Baños, què tal?
Bon dia, bona hora.
I també la Iva Anguera, com estàs, Iva? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, vosaltres heu... A veure, fa fred, no?
Sí.
Venim cap aquí fred.
Sí. Sí.
Ara de seguida en parlarem, però no sé si veu treure el cap a aquestes hores ahir, si més o menys, la vostra sensació.
Sí, sí.
Si fa no fa. Més avui, eh?
Sí, ahir feia sol. Ahir feia sol.
Jo, qualsevol fred és fred per mi. O sigui, no tinc... O sigui, jo, quan no fa calor,
sí,
ja tinc fred. Tinc fred.
T'has trobat la cursa, Carles, o no?
Perquè sí, avui la presó era tan impressionant.
Oriol Montfort em deia, sí, sobretot des de l'informatiu, ha vist el Carles específicament.
Estic molt content. Estic molt content. Avui la presó tenia uns barrots que ha estat impossible de traspassar i m'he hagut de menjar un taxi, sí, perquè si no arribava.
Has hagut d'agafar taxi, per
venir. I amb un quart d'hora dono fer que hi ha 12 persones que devien ser caniates, que anaven a una velocitat.
Amb aquest fred, eh?
A Urgell, Gran Via. I havien sortit de pujada. Això, per la gent que no ho sap, no ho sé, però deuen ser com 5 o 6 o 7 quilòmetres.
Bueno.
I anaven a una velocitat que jo no els enganxo.
Però ni amb moto.
No.
Pensa que quan tots siguin superilles, l'única manera d'anar ràpid per Barcelona serà les maratons corrents.
Apuntant-hi, no?
Apuntant-hi.
On has d'anar? Doncs pues mira, apunta't aquesta marató.
Si tu vols tindre la sensació de creuar Aragó normal, hauràs d'apuntar-te al Corte Inglés o el que et toqui.
El ritme que anaven era molt bèstia, però a part, un posat tranquil, saps?
Sí.
I jo un taxi, sí. Molt content. Insistir de nou que jo reclamo
grans
als organitzadors,
drames, sí, sí,
als organitzadors que facin curses per sobre de la Diagonal a partir de Passeig de Gràcia.
Estàs fent una mica de Joan Capri ara mateix,
no,
de queixar-se de tot, una mica.
Hòstia, Toni, és que cada 15 dies... És que olé tu, eh?
Cada 15 dies?
És que olé tu, eh?
No, si ja m'ho he trobat alguna vegada.
No hi ha carrers a Barcelona. Per fer, saps? De ser tots allà mateix.
Jo t'imagino, Carles, quan el dia de cursa, que és una de cada dos...
A més, avui no m'he... Avui no, el seu cabró, perquè no me n'havia assabentat i t'he escoltat. Dic, merda! ja estava, m'he dutxat ràpid i tot, i no. I no he fet, no, i no he arribat a temps, i no he arribat a temps.
Com he dit sempre.
No sé si has, algú ha provat ja el túnel de Glòries o no.
Jo ahir me'l vaig menjar guapo, també. Ahir no sé què havia passat. Sí, no estava obert, però no sé què va passar ahir.
I us feia...
A les 7 de la tarda, també, guapo. No, estic content, content.
Carles, ho fas tot tu.
Ens enviava, hi ha un programa. Ens enviava un tuit. Al...
Ahir hi havia una cua impressionant, sí, per entrar.
Jo no me recordo que sortint...
A les 7 de la tarda d'un dissabte.
D'aquí a la ràdio sortíem, no sé, a les 5 de la tarda, jo sortia, i vaig trobar-me una cua, sí, sí, per entrar a Barcelona i pensar, hosti, jo demà veuràs.
El programa aquell de TV3 que hi ha un presentador amb un cotxe i entrevistant dins un cotxe.
Coi,
l'Eloi.
L'Eloi Vila.
Ves, o sigui, Eloi, mai t'emportis el Carles, no,
que tot t'ho critica.
O sigui, no, serà tot un drama. Tira cap a la dreta, no, puja, és que no, això però, no hi ha dret.
Bueno, això veurem. Ara que ja està obert el... Mira, ens ho deia, ens enviava un tuit ara fa uns pocs instants el Raül Balam, el cuiner, fill de la Carme Ruscalleda, sí, que estava entrant a Barcelona i deia, bueno, ja l'he provat, tot bé, tot correcte. Doncs veurem demà, perquè recordeu que quan es va obrir el cantó, sí, des de...
En soc usuari habitual.
Sí, 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 el cantó per sortida de Barcelona va haver-hi dos o tres dies que tothom anava despistat, que es feien unes cues tremendes. Ja han avisat des de l'Ajuntament que compta amb l'entrada.
Queda, perquè... queda preciós, fem un túnel perquè hi hagi, no, més cues. Això queda preciós, bueno, també.
Perquè falta veure què passa.
8 anys i una pasta,
Doncs els carrils passen de 3 a 2, que això ja ho vam dir de l'altra vegada, perquè n'hi ha un de bus taxi, diguem-ne, i bueno, hi veurem demà. Sí, veurem demà, que era avisat, que la gent es llevia abans per anar a la feina.
Si podeu, no sigueu barcelonins.
Si podeu, no tingueu cotxe.
Perquè hi ha unes ganes de queixar-nos de tot, també.
No tingueu cotxe. Què teniu cotxe?
No, no, jo tampoc.
En l'any 2022, amb cotxes, pujats a sobre d'un motor d'explosió, això no té cap sentit.
Cony, quan tens els pares que no tenen estació de tren, bé que has d'anar d'alguna manera.
Sí,
bueno. Bueno, 9 i 11, ara que deia el Carles que havia vist els corredors de la...
I han arribat, aquells. Aquells ja han arribat.
De la mitja marató, bueno, com si es calés foc corrent per Barcelona amb aquest fred. Una persona que en sap de fred i de curses, perquè crec que corres, el Martí Oliveres. Hola, Martí.
Ei, bon dia, com esteu?
Ei, diu.
Està feliç, està feliç.
No, és que us veig... No, és que us veig aquí petant la xerrada i dic, bueno...
Deixa'm afegir-m'hi.
Estan animats.
Als corredors els hi va bé el fred o malament? Tu que ets una mica... que coneixes els dos ambients.
A veure, jo crec que el més perjudicial pels corredors i les corredores és el vent. Per tant, la temperatura, com que et poses a fer esport, entres en calor. També. Per tant, si fa fred, no sé que sigui una temperatura extremadament baixa, no és una mala notícia. Al contrari, aquests 8 graus que hi ha al centre de Barcelona, jo crec que tampoc no és molt perjudicial.
Mm-hmm. Val, anem a entrar en diverses qüestions, Martí, perquè ja tot el cap de setmana ve marcat per la caiguda de les temperatures. Ahir ens deies que avui seria una mica pitjor i que potser aquesta nit pròxima, no sé si encara pitjor que avui, pel que fa a la caiguda de les temperatures. Avui ha de ser un dia de vaja, de primer de fred, evidentment, però també d'algunes nevades, mm-hmm, que poden ser inesperades, no?
Sí, tenim la possibilitat de neu anecdòtica, aquesta possibilitat testimonial de ruixats a prop de la costa que podrien ser en forma de neu a partir d'uns 300-400 metres. Tenim uns plugims ara que avancen cap a la zona del Baix Llobregat, sud del Barcelonès, Garraf, el Penedès. Si hi ha precipitació, pot ser en forma de neu a partir de 200-300-400 metres. Per sota no, per tant, a nivell de mar no plourà, no nevarà, sí que hi plourà, amb temperatures de 2-3-4 graus positius, més o menys ara, amb molts trams d'aquesta zona central de la costa catalana. Per tant, massís del Garraf, al voltant de punts alts del Penedès, fins i tot la serra de Collserola, en algun moment podria arribar a caure algun floc. Res testimonial, temperatures, això, entre 2 i 3 graus, per tant podria ser que es veiés nevar de manera anecdòtica. On sí que sembla que la tarda podria animar-se més en aquest sentit i podria fins i tot, doncs, complicar en alguns moments, segons l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, l'estat de les carreteres és en zones de muntanya de la Catalunya central. Si hi ha els ruixats que estan veient la majoria dels models meteorològics, dels mapes del temps, doncs indica la possibilitat de 2 centímetres per sobre dels 500-600 metres al voltant de la Catalunya central, sobretot Moianès, Osona, Berguedà, al voltant del Montseny, les Guilleries, Collsacabra, la Garrotxa. Per tant, en tots aquests indrets, comarques interiors de Girona i del nord de Barcelona, atenció si sou en aquestes zones i baixeu a la tarda, la possibilitat de que hi nevi no és molt alta, però sí que existeix. Per tant, atenció en aquest pronòstic de neu, en zones on és menys habitual, perquè tenim molt aire fred i només que es formi el ruixat amb una mica més de ganes, d'entitat, pot desplomar la cota de neu fins als 400-500 metres i això a l'interior de Catalunya ja abraça a força capitals, fins i tot comarcals. Per tant, no parlem d'una nevada extensa ni intensa, ni molt menys, ni de bon tros, això que quedi clar, però sí que existeix aquesta possibilitat de neu, que com a mínim doncs, seria una enfarinada com no hem tingut en tot l'hivern.
Mm-hmm. Val, això pot, ens deies abans, complicar aquesta operació tornada, no?
A veure, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest llindar d'avís de 2 centímetres de neu per sobre dels 500 metres, 600 metres, doncs ens fa ressò d'aquest moviment, del canvi de temps que tindrem aquesta tarda, sobretot avançat cap al vespre en aquests sectors entre les comarques de Girona i Barcelona. Jo penso que d'aquí a complicar no, però hem de tenir-ho en compte perquè aquesta situació amb tant d'aire fred s'ha de seguir i en algun moment, en algun punt de Catalunya, d'això de la Catalunya central, podríem parlar d'un ruixat de neu amb una mica més de cos i fins i tot agafar el terra.
El que sí que estan preocupats per aquesta caiguda de les temperatures poc habituals per l'època són els pagesos. Martí.
Sí, perquè tenim aquestes temperatures molt, molt baixes. Estem parlant de glaçades de 8-10 hores a Ponent. Avui, per exemple, el sector de la fruita dolça, doncs preocupat amb aquestes glaçades que han arribat al 6 sota 0, Déu-n'hi-do, a Oliola, a la Noguera, però 3-4 graus sota 0 al voltant del Pla de Llei, del Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues. Per exemple, les Garrigues, una zona doncs, d'ametllers florits, Arbeca, els Omellons, aquí temperatures de 3 a 5 sota 0. També al voltant de la Catalunya central també hi ha doncs, algunes floracions força avançades i s'han registrat temperatures que han arribat als 5-6 sota 0, per exemple, en capitals comarcals, 4 sota 0 a Vic, Cardona 6 sota 0, per tant, parlem de temperatures de gener a ple mes d'abril ja, a plena primavera.
Precisament, deixeu-me preguntar-hi a una persona que en sap moltíssim d'aquesta qüestió. Quan passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí, Sergi Balué és el cap sectorial de fruita dolça de JARC, de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Sergi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest matí... Sí, ja m'imagino que esteu fumuts, perquè aquest matí parlàvem amb Unió de Pagesos, no sé si esteu en la mateixa línia, però ens deien que estaven bastant espantats amb la gelada d'aquests dies i que fins i tot apuntaven que si no aconseguien aplicar les mesures necessàries podrien fer perdre la meitat de la collita de la fruita, especialment a les vostres comarques, no? A Ponent.
Sí, sí, és molt pront per saber encara les conseqüències d'aquesta primera gelada. Vale, però un 50-60% de la producció de fruita d'os considerem que ja està perduda. Està perduda aquesta producció. Com dia, des de primera hora hem dut 7 o 8 hores de baix zero, amb afectacions a tota Lleida, vale, des del Baix Segre fins a la Noguera, l'Urgell i les Garrigues, vale, amb temperatures 3-4 baix zero sostingudes durant tota la nit. Això és danys en finques del 100%.
I a partir d'aquí què?
Sergi? A partir d'aquí? Pues això és molt dur. Això és molt dur. Ja duiem 2 anys, enguany serà el tercer any. Hi ha molts pagesos que enguany mateix ja no han pogut assegurar perquè, clar, venen de 2 anys de gelades i no han tingut cap ingrés. No, més que després les gelades, els preus ruïnosos que estem cobrant, només ens falta això ja. Només ens falta això. Estem, els pagesos de la fruita, estem molt fotuts, però molt.
Mira que n'hem estat parlant últimament perquè precisament, i d'aquí a un mes s'estrena la pel·lícula de la Carla Simón d'Alcarràs, tu que tens terres precisament allà o que treballes la zona i vaja, és un bon moment per mirar les circumstàncies. La conseqüència directa és que tu creus que amb aquestes temperatures, és que clar, per als que no som coneixedors de la circumstància, una gelada així i amb unes temperatures a 3-4 sota zero en el moment en què, perquè la fruita encara no havia sortit, suposo, estaven en fase, tot just estàvem en la floració, hi ha alguna manera de protegir els arbres fruiters en aquestes circumstàncies? Si això és impossible.
Sí, sí que hi ha maneres de protegir. Vull dir, una de les maneres és protegir-los amb aspersió, amb aigua, diguéssim, tirem aigua damunt dels arbres i fa una capa de gel, i al fer la capa de gel se queda el fruit petit i la flor a dintre i es queda a 0 graus. I a 0 graus no la gele. Però clar, aquests sistemes d'antigel són molt cars, caríssims. Enguany només ha faltat amb el tema de les... dels productes que han pujat més del doble, plàstics, amb canyes d'aspersió i tot, però és que hi ha moltes zones que no tenim suficient aigua per ficar aquests sistemes. Val? I això, hi ha alguna zona que es pot adaptar, val? Però això és molt limitat, molt limitat. Un altre sistema és ventiladors de vent, val? Que també funcionen relativament. Vale, segons quines temperatures i segons quines condicions. Però clar, és el que estem parlant, els costos són elevadíssims. I no tots els pagesos hi podem accedir. Mm. I no tots els pagesos tenim les finques amb les condicions per poder ficar aquests sistemes d'antigel.
Per vosaltres, coneixeu bé el sector, ara parlàvem amb el Martí de quin nivell d'extraordinarietat és una gelada en aquesta època de l'any. És gaire extraordinari que ho hagueu vist vosaltres, eh?
Sí, és extraordinari, però pel que estem veient, portem 2 anys que està fent el mateix. L'any passat, les gelades que van afectar la producció de Lleida i part d'Aragó van ser, si no m'equivoco, el 19 i 20 de març. Enguany han sigut més tardanes, clar. Hosti, això no solia passar. Això passava un cop cada 15 anys i en zones molt limitades. Ara, en aquests moments, està passant amb zones molt extenses, amb zones que mai a la vida havia gelat, no ho entenem, i clar, potser si ens hem d'acostumar amb això, potser haurem de replantejar el nostre futur. Perquè, clar, jugat tot l'ou d'un any amb 2 hores, això és per plorar. Això és per plorar. Hi ha molts pagesos en aquests moments que l'únic que pensen és a veure en quina forma poden plegar i buscar alternatives en altres llocs.
Com es pot, és a dir, si les condicions climàtiques han canviat i comença a passar això de forma més habitual, es pot replantejar el sistema o què s'ha de fer?
Bueno, replantejar el sistema, pues, bueno, si el que necessitaríem és, si vol l'administració, si volem sobirania alimentària, si volem fer producció de proximitat, volem fruita nostra, el que tindrien que fer, pues, bueno, és apoyar d'una banda els pagesos perquè puguin incorporar sistemes antigel, com t'he dit, vull dir, amb tema aspersió i tema ventiladors, val? I de l'altra forma, pues, donar alternatives de viabilitat a l'empresa. Ara hauria de ser urgent que ens donessin crèdits tous, vale, per seguir i afrontar la campanya, i un pla de xoc, parlar amb l'administració urgentment.
Veurem.
No hi veig cap més alternativa.
Doncs la situació és realment difícil per als agricultors del país, especialment a Ponent, on hi ha fruita dolça i tot just havia començat la campanya, d'alguna manera, que començaven a sortir ben florit els arbres i estava començant a arribar la fruita. Doncs bé, la situació és molt, molt, molt delicada. Sergi, em deies, ja per acabar, que sí. Tu calcules que és molt fàcil que la meitat de la collita es perdi, però m'has arribat a parlar de, bueno, és que pot ser el 100%.
Clar, hi ha explotacions, segons en quines zones estan situades, que hi ha agricultors que perdran el 100% de la seva producció. Mm-hmm. Clar, això és molt greu. I segons quines zones, els magatzems i cooperatives se quedaran sense producció. Mm-hmm. Això vol dir que hi haurà molts llocs de treball que directament i indirectament també es perdran. Clar, també estem preocupats per aquesta gent, diguéssim, que tenim treballadors que ens estan trucant, estan esperant a començar la campanya amb nosaltres... Vale. I clar, tot això, aquesta mà d'obra, aquestes hores, aquests salaris, tots se perdran. I això, l'economia de Lleida, directament o indirectament, la fruita dolça és molt important.
5 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Sergi Avalué, cap de sectorial de la fruita dolça de la JARC, de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molts ànims. Martí, a partir d'aquí el dia com es presenta, perquè la situació ha estat complicada, no sé si demà ha d'anar per la mateixa línia o ens tens bones notícies per ells, almenys.
No, no, la veritat és que no, preocupant la situació perquè demà i dimarts encara seran dues nits amb noves glaçades a bona part de l'interior, no només la zona de Ponent, sinó també Catalunya Central, Valls del Pirineu, amb aquesta floració avançada, doncs altre cop les comarques de Ponent rebran una altra nit amb moltes hores sota zero, la propera matinada de dilluns per començar la setmana. Dimarts també, tot i que ja menys, creuem dits que ja es confirmi aquesta previsió, i dimecres ja només glaçaria a on és més habitual a la primavera, a les valls del Pirineu.
Gràcies, Martí.
Fins ara, que vagi bé.
No sé si algú vol fer algun comentari d'aquesta qüestió, si no ens anirem fins a Ucraïna, i després ja parlem de la qüestió política, però vaja, preocupant les declaracions del Sergi Baluer des del sector de la fruita dolça de les Llarg. 9:25, fem pausa i de seguida parlem d'altres qüestions.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si avui anéssim a PortAventura World, on aniríeu?
A l'hotel de l'Oest, on vam dormir.
On vaig ajudar en Coco a trobar la seva galeta.
On vam pujar a dalt d'un drac.
On vam veure un espectacle increïble.
PortAventura World. Redescobreix les teves emocions. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
Subscriu-te a La Vanguardia per tan sols 39 euros i emporta't una potent planxa de vapor vertical 4 en 1 de Roventa, amb què podràs eliminar les arrugues, netejar, desinfectar i perfumar tots els teixits de casa. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuida la teva roba amb La Vanguardia i Roventa.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Montsant Benet.
El dimecres 6 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om des de Montsant Benet. Infinites raons per venir.
Una hora i mitja de ràdio en un espai únic on es combina la natura, la cultura, la gastronomia i l'art de viure bé.
I amb un monestir medieval envoltat d'un entorn natural incomparable.
Montsant Benet, comarca el Bages, país Islàndia.
El dimecres 6 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Montsant Benet. RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració de Borges, Montse Interiors i Xarxa Fort de Catalunya.
Proveïdor tècnic oficial Evans.
Via lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i 2 quarts de 10 del matí. De seguida m'agradarà saber l'opinió de la Ivanguera del canvi dins del Partit Popular amb l'arribada de Núñez Feijóo. M'agradarà saber a quina opineu del moviment que van viure ahir Junts per Catalunya amb la sortida de Jordi Sánchez, o que més l'anunci i el... Vaja, algú pot pensar el joc de trons que s'obre a partir d'ara per el nou lideratge dins del partit. Però abans, tenim novetats d'aquesta nit passada a Ucraïna. Segur que vam estar setmanes parlant d'Odessa i de la... Vaja, que era el port gairebé llegendari per tot l'entorn de l'antiga Rússia imperial, i que vaja, que estaven esperant un atac. Doncs bé, sembla que aquesta matinada hi ha hagut fortes explosions, hi han columnes de fum negre a aquesta hora del matí, segons l'agència EFE, i per altra banda es va complint la retirada d'una part de les tropes russes d'alguns dels territoris ocupats ucraïnesos per situar-se més aviat al sud i al Donbass. Entre ells, la sortida o la desaparició, per entendre'ns, de la zona de les capitals de Kiev, l'entorn d'Irpin, però amb unes conseqüències sanguinàries al darrere, perquè, entre altres coses, hi havia imatges de l'agència Associated Press d'una població que es diu Butxa, on hi havia desenes de cossos de cadàvers al carrer, civils, que alguns dels veïns deien que havien estat senzillament afusellats sense massa motiu, cosa que ja ha despertat, evidentment, algunes associacions de drets humans apuntant que això són evidents mostres de crims de guerra. I per tant són matances que es produeixen a la retirada de les tropes, no? Per altra banda, també avisava Volodymyr Zelensky que tota la gent que volgués tornar cap al seu país i que fos d'aquestes zones, que no ho fes perquè estaven absolutament minades, no? Aquesta part, diguem-ne, del nord de Kiev, de la capital, etc. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el fundador i president de la Societat d'Estudis Militars, Pol Moles. Senyor Moles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, hi han hagut moviments de les últimes hores. Hi havia fa uns dies un anunci del govern rus segons el qual es centraria en el Donbass i en el... Bueno, especialment van dir el Donbass, però sembla que les actuacions al sud, Mariupol, Mykolaiv, ara també a Odessa, s'amplien, però sobretot hi ha aquesta imatge de retirada sanguinària de les tropes de les zones del nord de Kiev. No sé com ho llegeixes o com ho llegiu des de la Societat d'Estudis Militars, si és habitual que en aquestes sortides, no sé si especialment l'exèrcit rus o qualsevol exèrcit, es produeixin matances d'aquest tipus de civils.
A veure, les imatges són relativament recents i haurem de veure que, si ha estat un cas concret o si és més generalitzat, però aquí en dos punts. Primer, si hem anat seguint i hem vist el que ha passat en altres llocs, com per exemple l'eix Kharkiv-Sumy i més concretament la ciutat de Tostianets, veiem que casos com aquests no han estat els únics. Alhora, si ho posem més en perspectiva, i encara que les imatges siguin impactants, sembla que ens hem oblidat molt ràpid del que va passar a les dues guerres de Txetxènia, on justament l'aplicació de la força de la brutalitat sobre civils va ser més aviat generalitzada. Caldrà veure si és el mateix cas, però no és un patró, no seria un patró fora de lloc, entre cometes, del que ha fet servir l'exèrcit rus i en el seu moment l'exèrcit soviètic contra població civil.
I no només població civil, sinó també deixant, i ho deia Volodymyr Zelensky, la zona absolutament minada.
Sí. En aquest cas, el de les mines, més enllà de que s'ajusti o no el tema de drets humans, sí que és un procediment quan t'estàs retirant de mirar de guanyar el màxim de temps possible perquè les teves forces puguin trencar el contacte amb l'adversari i donar-te temps de replegar-te en algun altre lloc. Ara, sempre hi ha maneres i maneres de fer-ho, evidentment.
És una retirada ara mateix d'aquestes zones? Pel que sabem.
De la del nord. Sí, al nord de Kiev, sí. Pensem que des de l'embús que es va veure del comboi avançant cap a Kiev fins a la setmana passada, les unitats de les forces especials ucraïneses, així com les unitats de defensa territorial, han estat castigant tot el sistema logístic de les unitats de l'exèrcit rus, i alhora també, al anar-se quedant cada cop més aïllats, doncs, tenien molt poc abastiment i la moral ha anat baixant fins a arribar a un punt que era insostenible i s'han hagut de replegar. Pensem, però, que des que van les forces ucraïneses van aconseguir tallar la ciutat d'Ivankiv, al nord-oest de sí. Kiev, ja no quedava cap sortida per carretera, de forma que les forces russes estan marxant o a peu o amb vehicles molt lleugers, deixant molt, molt material pel camí. I diguem que aquest punt de fiblada a l'honor també pot estar repercutint en aquesta mena d'accions contra la població i la infraestructura civil. Però vaja, és una retirada en tota regla, i no oblidem tampoc l'altre front, el del nord-est, a la zona de Chernihiv,
sí,
on unitats de la primera brigada cuirassada ucraïnesa, així com unitats de la defensa territorial i forces especials, han infligit derrotes severes a les unitats del 49è exèrcit d'armes combinades rus. O sigui que sí, el front nord és una derrota en tota regla.
O sigui, es pot considerar una derrota russa ara mateix, el front nord, el que volia accedir, sí, fins a la capital Kiev.
Sí.
Sí, sí. Des del vostre punt de vista és inapel·lable, diguem-ne, eh?
Sí, 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 és així.
I què implica aquesta sortida? Perquè el Kremlin apuntava que volien reforçar el Donbass, ara veiem aquest atac d'aquesta matinada a Odessa, de fet hi ha algunes imatges bastant impressionants d'aquesta caiguda dels míssils i les columnes de fum derivades. El que és d'esperar és que continuï la pressió sobre la part sud per intentar tallar l'accés a mar d'Ucraïna.
Això ja és inviable ara. Si físicament no aconsegueixen prendre Mykolaiv, que ja està descartat, Odessa queda fora del càlcul, tot i que per mar segueixen bloquejant. Efectivament, com deien, ara s'entraran a la zona del Donbass. De fet, les unitats ucraïneses a la zona del Donbass es veuen bastant compromeses perquè el 20è exèrcit d'armes combinades rus està pressionant des del nord, és a dir, el que seria el flanc esquerre de les forces ucraïneses del Donbass, tot i que fins ara les forces ucraïneses han aconseguit replegar-se de forma bastant endreçada. Ara, si les forces russes aconsegueixen concentrar-se suficientment, doncs és possible que assoleixin aquest objectiu, el de conquerir tot el Donbass. I bé, Mariupol sí que en aquest cas està més que aïllada i és difícil que acabés alliberada com ha passat amb Sumy o Chernihiv.
Després de tantes setmanes, senyor Pol Moles, estem saludant el fundador i president de la Societat d'Estudis Militars per analitzar aquesta circumstància purament militar, no?, d'estratègia. Després de tantes setmanes, quin marge té ara mateix l'exèrcit rus per aguantar en tota aquesta zona sud, des del seu punt de vista? O, vaja, si pot fer fort i mantenir-se aquí i esperar que hi hagi unes negociacions a partir de les quals, doncs bé, els hi concedeixin no només la sobirania de Crimea, sinó potser alguna part més de l'entorn del Donbass i fins i tot una zona més costanera.
Si ara es concentren en el front sud, sí que tenen més opcions. De fet, l'estrany va ser que dispersin tant i tant les seves forces tenint present l'adversari que tenien davant. Aleshores, sí, des d'un punt de vista polític, mirar d'assolir objectius més limitats, com seria el reconeixement de Crimea i la zona del Donbass, doncs tindria sentit aquest tipus d'acció. Són uns objectius més limitats dels que es plantejaven inicialment, però en tot cas més assolibles. Ara bé, tenim present alhora les interaccions que es produeixen durant la campanya, tenim present l'actitud que ha tingut tot Rússia amb el conjunt d'Ucraïna, és difícil que hi hagi cap altra mena d'enfocament. Tenim present l'element de cohesió que ha generat això en la societat ucraïnesa.
El que és esperable de les pròximes setmanes, per tant, senyor Moles, és un esforç rus per aquesta zona sud i est, però un camí difícil, perquè vaja, sembla demostrat ja, com deia, una derrota inapel·lable al nord, que la voluntat de fer caure el govern de Zelensky cada cop és més difícil, no?
Sí, això sí. Ara també no s'ha de menys tenir les reserves de personal que té Rússia, ni de material, perquè, a veure, les dimensions de l'exèrcit són notables. Ara, l'efectivitat que aquestes puguin tenir, això ja és una altra cosa. Fixem-nos que ha sortit constantment el tema de les unitats de la Rosgàrdia, que són una mena de gendarmeria, entre elles els txetxens, o unitats de voluntaris estrangers. Tot això enfocat a mirar de no tirar de les reserves formals de l'exèrcit. Amb la qual cosa, si es pot assolir objectius limitats, Rússia té capacitat per prendre el Donbass, però no esperem gaire més.
Pol Moles és el fundador i president de la Societat d'Estudis Militars. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
A vosaltres.
Passen 7 minuts de 9:45. Només un darrer apunt des del terreny. Dèiem que les últimes hores falta veure quina credibilitat li donem a tot això, perquè sempre que hi ha informació de guerra doncs és molt complexa, però veiem les imatges que corrien de Butxa, d'aquesta ciutat al nord-oest d'aquí, fa tocar d'Irpin, fins fa dos dies ocupades per les tropes russes. Hi ha un dels vídeos gravats presumptament en aquesta ciutat on s'hi pot veure una fila de cadàvers suposadament civils estesos a la carretera. Han circulat imatges de que aquests cadàvers estarien amb les mans lligades en el que serien, bueno, execucions directes de civils que hi han estat denunciades per l'ONG Human Rights Watch. Avui, de fet, els diaris han llegit testimonis que explicant que les tropes russes els mataven a sang freda, aquests diversos civils desarmats. A aquesta hora podem parlar amb el fotoperiodista freelance Ricardo García Vilanova, que ha estat, de fet, crec que ha passat per Butxa. Què tal, Ricard? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Has passat per Butxa? Ahir va ser-hi o no?
Sí, ahir i ara de fet estic tornant i mira, tot just estava passant un checkpoint i ens estaven fent una imatge d'una persona que havia desaparegut, perquè es veu que hi ha moltes persones que estan anant cap a diferents punts i que van desapareixent i ens estaven dient si l'havien vist o sabíem algú d'ell.
No sé què has vist, què vas veure ahir, què esperes veure avui, però vaja, aquesta imatge absolutament impactant de les últimes hores, que no sé si es correspon exactament, s'ha de posar sempre amb pinces, però no sé si ens pots explicar si hi ha cadàvers als carrers com hem vist en les xarxes socials.
Sí, efectivament, hi ha cadàvers, i però no solament aquí, o sigui, els cadàvers ja eren presents, per exemple, a Irpin fa dues setmanes, quan vaig aconseguir entrar, que estava sota setge, ja podies veure cadàvers, diguem, tirats pel carrer, no? Llavors, suposo que avui, imagino que, no ho sé encara perquè no hi ha arribat, però imagino que avui faran neteja, El problema és que hi ha moltes bovitraps que són aquestes bombes trampa, diguem, que posen sobretot en cossos o amb armes, o per exemple ahir m'explicaven, no, que amb un carregador d'aquest procés que utilitzen aquí, pues, utilitzaven bovitraps, no? Llavors el problema és que tu agafes el carregador i explota i et mata, no? I es veu que tota la ciutat està plena d'aquest tipus de trampes, de bombes trampa, no? Que no solament estan els cossos, sinó que hi ha diferents parts de la ciutat.
Però, perdona, o sigui, els hi enganxaven trampes, bombes, als cadàvers que hi havia als carrers per quan algú els volgués retirar, els explotés?
Sí, justament, sí, però no solament ho fan amb això, ho fan amb molts jocs, amb, per exemple, portes, quan la porta explota, quan amb una finestra, vull dir, quan ho fas en qualsevol joc d'entrada, que tu tinguis que necessitar la necessitat de moure o de tocar alguna cosa, moltes vegades hi ha trampes aquestes explosives, o inclús a passadissos posen fils d'aquests de pescar i quan tu vas caminant exploten, vull dir que són bombes que estan dissenyades per matar a persones, amb el cas de per exemple, de retirar els cadàvers, o amb el cas de quan entres en una casa per veure si hi ha supervivents o si hi ha civils.
Mm-hmm. Aquests cadàvers morts corresponen a civils. No sé si has pogut parlar amb gent o saps si estaríem parlant d'això, de retirades de tropes que senzillament executen a civils a sang freda directament.
Sí, corresponen a civils, però no tot la situació o la zona són iguals. Per exemple, ahir vaig estar a 60 quilòmetres de Kiev, amb una zona tot just havia sigut alliberada, no feia ni una hora que havia sigut alliberada, un parell d'hores, i els civils m'explicaven que havien tingut dos tipus de soldats, no? Els professionals que van arribar, els russos, i després van arribar uns altres que eren com més joves, que tenien el servei militar obligatori perquè els professionals havien anat cap a Kiev a lluitar, i m'explicaven que que el tracte va ser absolutament un desastre perquè robaven, agafaven les cases, les ocupaven, no? El que m'han explicat també és que tota aquesta part, diguem, que està colindant a tota la part de Kiev cap a dalt, cap a aquests 60 quilòmetres, va ser alliberada sense apenes, diguem, combats, no? A diferència de Buka o a diferència d'Irpin.
Ara mateix estem davant, com deia el Pol Moles, no sé si ho has pogut veure in situ, aquesta retirada de les tropes russes d'aquesta zona nord, és així?
Sí, perdona, no t'he sentit la pregunta.
No, deia que sí, com estàvem parlant ara amb el Pol Moles, podies corroborar que hi ha aquesta retirada física de les tropes russes en aquesta zona nord, del nord de Kiev.
Totalment, perquè ja et dic que ja vaig estar a un punt a 60 quilòmetres al nord de Kiev i vaig veure que no hi havia tropes russes. I, o sigui, Irpin està aproximadament està com a 15-20 quilòmetres, no?, de la ciutat, està molt, molt, molt enganxat, però jo està un punt molt més llunyà i més tocant, diguem, cap a la costa, i puc corroborar 100% que s'estan retirant. Tot això no, clar, el que ens estem preguntant molts periodistes, no?, és el següent pas, no?, perquè entenem que això és una retirada tàctica i que, evidentment, és per fixar un objectiu més endavant, amb setmanes o amb mesos, no sé encara, però que des de diversos fronts entenem des de la perspectiva, no, que tenim aquí i el que hem vist en diferents fronts, és que imagino que fixaran un objectiu que potser igual Donbass o Kiev, un dels dos, entenem que no faran aquesta o aquestes operacions, diguem, de gran envergadura en diferents fronts, i també pensem que Mariupol, evidentment, per la simbologia que té, doncs és algo que intentaran prendre els propers dies.
De fet, ara que parlaves de Mariupol, que ha estat com el símbol de la destrucció més absoluta i de l'intent de sortir de refugiats, moltes vegades infructuosa, tu crec que has pogut veure de primera mà com s'intenta evacuar la gent que es queda atrapada en ciutats com la de Mariupol, no? que estan sent bombardejades.
Sí, mira, precisament fa dos dies vam estar a Severodonetsk, en un dels pobles que estava sent una ciutat que està sent bombardejada, i bàsicament el trajecte va ser seguint un bus d'evacuació, i aquest bus feia tot el trajecte, vam fer nit a mig del no-res, vam arribar a les 10, a les 6 del matí un cop va sortir el sol, vam reprendre el trajecte i vam entrar a Severodonetsk, i bàsicament el que feien era evacuar tota la gent, no?, que estava esperant de l'autobús per poder marxar de la ciutat, perquè la ciutat estava en aquell moment sent bombardejada, i llavors el que ens van explicar és que ja fan aquest tipus de trajectes. I a més, no solament això, sí que moltes vegades bombardegen els autobusos. Han hagut ja, diguem, un parell d'autobusos que han sigut destruïts i que targetegen aquests autobusos d'evacuació de persones.
O sigui, que estem davant, amb els dibuixos que estàs fent ja des del principi, explicant la mort de civils afusellats per tropes, la col·locació de bombes en qualsevol espai, trampes, etc. Estem davant d'uns atacs flagrants a la, de crims de guerra, no? Com estan denunciant algunes associacions, no?
Totalment. Estan utilitzant, jo sempre ho he dit des del principi, estan repetint el model sirià. O sigui, per mi això és una repetició del model sirià. Estan buscant simplement implementar la por a la població civil i estan repetint totes les tàctiques, per exemple, el doble tap que s'utilitzava a Síria, estan bombardejant hospitals, ambulàncies, escoles, tot aquest tipus de tècniques que s'utilitzaven ara cada dia, per exemple, des que jo vaig arribar aquí fa un parell de mesos ja ara quasi, hi havia infiltracions a ciutats grans com per exemple aquí o altres, que havien combats amb unitats de russos que estaven a les ciutats, tenen combats petits que duraven 5 o 10 minuts i llavors desapareixien, no? I llavors tot aquest tipus de tècniques que s'estan utilitzant o que s'han utilitzat a Síria, doncs estan repetint aquí justament per això, per aconseguir aquesta por a que tothom marxi, i a partir d'aquí jo entenc que també és una tàctica per després poder tindre, diguem, un aspecte o una opció de bombardejar les ciutats d'una altra manera, no tan puntual o tan selectiva, perquè per exemple aquí és, el que sí que puc dir és que ells no estan, tots els bombardejos que hi ha vist a edificis no han sigut mai directament a edificis, o sigui, no han tocat l'edifici directament, com per exemple l'altre dia a Kharkov, no? O a Mariupol. Aquí el que s'ha fet sempre és els missils van direccionals, però no arriben a tocar l'edifici, són danys col·laterals. O sigui, el que intenten, jo entenc, és minimitzar en aquest sentit les víctimes, perquè no volen matar massa gent, perquè políticament entenc també que Putin no s'ho podia permetre en aquest moment, no? Uh-huh. Aquí és perquè està ple de periodistes, a Mariupol és una altra cosa perquè no hi havia periodistes, i llavors, bueno, ja, pues, com ho he pogut veure, pues, la ciutat ha sigut pràcticament arrasada.
Aquesta és la situació ara mateix a Ucraïna, ens ho està explicant el Ricard García Vilanova, anant cap a Butxa, cap al que ha estat en les últimes hores un dels epicentres de la informació, precisament per totes aquestes imatges que, com deia el Ricard, no són úniques perquè s'han produït en d'altres ciutats, però vaja, de matances de civils i d'absoluta destrucció mentre retiren les tropes russes de l'entorn de Kiev, de la capital. Ricard, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona
gràcies,
feina.
Gràcies, bon dia.
Ara passen 2 minuts de 3:15, no sé si volíeu afegir alguna cosa d'aquesta qüestió i de seguida anem amb la qüestió política.
No, que ho deia també el Pol Moles i ho revelava
Enrique García Vilanova.
García Vilanova. La doctrina militar, es diu Maskirovka, bàsicament, uh-huh. La doctrina militar soviètica i russa després, que és una de les armes que tenen, i han utilitzat a Síria, però van utilitzar a Txetxènia, també ha sortit, és crear el caos a partir de petits, no? d'emmascaraments, que és el que vol dir Maskirovka, no? És a dir, infiltrar soldats, totes aquestes petites coses de les portes, de no sé què, que el que creen és una sensació de que qualsevol persona pot ser rus, i a més en una guerra pràcticament civil entre ucranians i russos encara és més clar, no? I forma part de la doctrina, és a dir, és terrible, però crear caos i por a una escala, també ho deia molt bé,
controlada,
corresponsal, que no sigui políticament ingovernable, però que sigui civilment paralitzant, bàsicament el que es tracta és de paralitzar les forces. Tal, no? I és terrible dir-ho, però forma part de la pràctica habitual de la doctrina militar russa. No?
Però és molt interessant una de les coses que, quan deia això, no? El càlcul polític que, evidentment, Putin havia fet des del principi, no? Amb interès de no, que no hi haguessin moltes víctimes civils al principi. Repeteixo. Però és molt interessant per aquesta, perquè això no sé com es combina en aquesta nova teoria, que jo crec que està bastant ben fonamentada pel que es pot llegir, de que l'exèrcit enganya a Putin, no? O que Putin no té tota la informació, diguem-ne, que això jo ho
haig... La teoria del búnquer.
Sí, que no ho hem vist només a Rússia, sinó és una mica, sí. Sempre passa, no? La idea aquesta de que el líder no té tota la informació, que els generals enganyarien al
líder. I la tesi que les democràcies guanyen més guerres que les dictadures, precisament.
Precisament per això, sí. I crec que és una idea que està ben fonamentada, o almenys és versemblant, diguem-ne, i no sé si, és a dir, clar, poden estar passant moltes coses al terreny que anem descobrint quan es vagin alliberant les ciutats, ah. i que siguin políticament, políticament des del punt de vista rus, molt escandaloses també per mateix Putin.
El terreny, i el terreny al Kremlin, perquè recordo que el ministre de Defensa encara no ha aparegut,
sí,
va tindre un Shoigu, va tindre un atac de cor
teòricament, el cap d'Estat Major, el Gerasimov, tampoc ha sortit, i el cap de l'FSB està en arrest domiciliari.
És a dir,
i això és el cercle més tancat de Putin. Entenem que, a part dels generals morts i tot això, entenem que la cadena de comandament ara mateix ha de ser, no dic una purga staliniana, però ha d'haver una tensió tremenda entre que algú em pot explicar què ha passat, perquè el que ha passat és tremendo a l'exèrcit, sobretot a la pèrdua de material, a no tindre superioritat aèria, que era una cosa que es donava per feta a les primeres hores.
És que per això...
Han passat coses tan estranyes...
Per això la teoria aquesta del desconeixement de Putin quadra bastant, perquè han tingut... Ja dic, repeteixo, perquè...
Sí, sí, és possible que Putin li enganyi.
Però per una qüestió de que han tingut problemes de tipus logístic, que és una de les coses que a la guerra, diguem-ne... És la primera qüestió, no?, que ara tenia la guerra, o sigui, combustibles, diguem-ne, capacitat... Aquesta gran columna, no?, de tancs, o diverses columnes que s'havien juntat, que anaven cap a Kiev i que mai no se va saber res, perquè es quedaven això, es quedaven aturades, perquè les faltava de tot, diguem-ne.
Si donem per bo tot això, i jo coincideixo amb vosaltres en que és, com a mínim sembla factible, el que ens diu això és que d'una banda Putin continua manant absolutament a l'estructura de poder de Rússia i d'altra banda no pot assumir una sortida amb la cua entre les cames com ara s'està produint com a mínim a l'entorn de Kiev, la qual cosa va fa preveure un encarnissament en el sud d'Ucrània, sí. Que per desgràcia em temo que els propers dies veurem coses molt lletges.
Hem de recordar,
i això és el que més preocupa.
No, recordar que les dues repúbliques autoproclamades de Lugansk i de Donetsk, és a dir, el control rus és de la meitat del territori. És a dir, si realment volen aconseguir que siguin independents administrativament,
encara
que els cal conquerir l'altra meitat i on estan les tropes regulars més ben armades ucranianes, que també és sorprenent que hagin guanyat Kiev i hagin guanyat el front nord a unitats de defensa territorial, que bàsicament és com que gent que ha reclutat forces especials i no el millor de l'exèrcit ucranès. És a dir, que encara els russos, tot i que diguessin ens quedem al Donbass, per dir-ho així, si queda la meitat de la feina jo crec que, perdona, acabo amb tot aquests problemes logístics i tal, és que cada vegada surten més informes, fins i tot de la intel·ligència americana, que el pla era de 48 hores.
Sí.
Llavors, clar, si tu ja portes 2 mesos i tens un pla de 48 hores, el que et fa és logística.
Passa que el pitjor, estan lluny dels coneixements, però el pitjor, veient el personatge, és que se senti humiliat o molt humiliat. Sí. Perquè llavors, diguem, això, la rèplica pot ser...
Però Biden i Occident, ara no sou, ara no em digueu prorrus, perquè a més, últimament, si critiques una cosa, és pitjor, no, és pitjor que el del procés.
Ho dic en el sentit de que és molt, literalment el que diré és molt bèstia, però per aconseguir que això acabi, ningú s'ha de sentir excessivament perdedor.
Sí.
Perquè un personatge com ell, si se sent humiliat, internacionalment vexat i allò que se n'enfoten i tot, tal, doncs pot fer qualsevol cosa.
No,
per
totalment.
Tant, des del punt de vista diplomàtic, encara que sigui molt bèstia això en la literalitat, perquè no. O sigui, veus els carrers que veus i dius no, però amb aquest que ha fet això en aquests carrers no l'hauríem d'escarnir massa.
Només
cal. Però és que el personatge és que és un tio que va a pit descoberta sobre un cavall, vull dir, que l'orgull el té pujat. Llavors, si veu que hi ha que se l'humilia i que els seus, com bé deies tu, Antonio, no? Que deies que els seus alts contactes, doncs un el té amb el risc domiciliari, l'altre no apareix.
Clar, perquè
ja estem, aquestes alçades, quan algú no apareix, tots pensem una cosa.
Poloni,
bàsicament. Ja està, no? Vull dir, això, abans, potser fa 3 anys pensàvem una altra cosa, fa 5,
no,
però ara
pensem,
ja...
Pensem Unió Soviètica.
Correcte. Per tant, és molt bèstia, però s'ha d'arribar a un punt en què, vaja, jo diria que aquest home... està tan xalat, diguem, que és molt complicat.
Jo deia que només calia veure el que havia passat la setmana passada quan Biden va dir això, no?, aquesta sortida de to, o que se va entendre a l'administració Biden com una sortida de to, quan va dir aquest home, no?, Putin no pot quedar-se allà, sí. I ràpidament, van córrer allí ràpidament, perquè...
No estem demanant un cop d'estat.
Clar,
correcte.
Perquè no, però i això, que com dius, és molt bèstia, i més veient crims de guerra, com ja semblen molt palpables, però veient això...
és veritat que, per l'altra banda, hi ha un esforç des de tot Occident, i jo crec que Washington ho porta dient, no?, a veu baixa molt de temps, que s'ha de buscar una pista d'emergència per aterrar la qüestió, perquè no escali. I també s'ha de dir una cosa que jo, i aquí, molta gent aquí no ho pensàvem, però és veritat que les democràcies occidentals, diguem-ne, han aconseguit unes fórmules de contenció sense escalar el conflicte, que això al principi de la guerra semblava molt poc possible, perquè, bueno, ja veurem què passa. Jo crec que les sancions han mig res no ha funcionat molt bé i no ha tingut problemes, però sí que s'han aconseguit coses.
I el silenci alemany per al vessant. I una cosa, insisteixo, Putin mal, Rússia mal, tot mal, prèviament. Ara, no hi ha cap president nord-americà dels últims 20 anys que no hagi bombardejat i avalat crims de guerra a tota mena de països, vull dir que sembla com que, oh, Dios, la guerra, vull dir, fins i tot Obama, que era tan simpàtic i tan no sé què, va estar bombardejant...
Se juega,
Se juega.
Se juega.
Però... És a dir, això és el món de la geopolítica, no ens agrada, però aquí tothom va armat, tothom mata tothom i tal. Llavors, el problema, remato molt ràpid, el problema és que la derrota tan flagrant del militar sobre el terreny dels russos, amb un president nord-americà molt intervencionista, no oblidem que Biden, tot que sembli un anciano venerable, ha estat sempre en els comitès internacionals dels Estats Units i sempre ha avalat totes les guerres de Nord-Amèrica, no creguin el contrari del que tu dius. De dir, hosti, els tenim arraconats, és a dir, tenim a Polònia, no dic que envaï Rússia ni res per això, no, però realment contenir l'oso russo d'una manera molt més flagrant, i això jo crec amb tu que seria bastant un error.
Només un apunt per acabar sobre aquesta qüestió que dèiem al principi, que ara passo la pilota i necessito fer-ho amb molta brevetat, que hi havia, aquest matí explicàvem que hi havia la possibilitat, o havia començat a sorgir la possibilitat d'una trobada Zelensky-Putin, perquè almenys ho havia dit així el cap de la delegació ucraïnesa a les negociacions amb Moscou, David Arahaima, que també és diputat al Parlament, és membre del partit de Zelensky, i havia dit que, vaja, que la situació començava a estar prou madura perquè es trobessin els dos presidents.
Que no prengui res, sobretot.
I havia proposat a Turquia, a Estambul, encara que fos el lloc de la trobada. Doncs bé, hi ha hagut resposta de Rússia que diu que encara no. Ah. Que el cap del negociador de Rússia, Vladimir Medinsky, ha dit que les posicions de Rússia al Donbass i de Crimea i aquest debat encara no fan possible que els dos líders, els dos presidents, es puguin trobar en una mesa de negociació. Deies, Iva.
No, només abundant amb això de que Occident necessita trobar una pista d'aterratge per la sortida més o menys digna d'aquest fracàs de Putin. Jo coincideixo en que la Unió Europea i Estats Units, és a dir, l'OTAN, bàsicament amb matisos, han aconseguit donar una resposta molt més unitària del previst i molt més acurada del previst en termes més econòmics que no militars, tot i que s'ha parlat de les dues coses i hi ha hagut moviment de tropes fins al límit de la frontera de l'OTAN. Però és que Biden, per molt que sigui un president tradicionalment molt intervencionista, va sortir d'Afganistan com va sortir, i d'això no se n'ha recuperat a nivell de prestigi, d'imatge i de popularitat als Estats Units. Per tant, jo suposo que si no ell, com a mínim la gent que té al seu entorn, i sembla que Anthony Blinken és molt respectat per la feina que està fent amb tota aquesta crisi, se'n guardaran prou de tornar a fer un desastre com aquest. I Alemanya calla, però tot el que estem veient entorn a la política de compra o no compra de gas i de canvi o no de sistema de preus del gas és perquè Alemanya i uns altres països continuen comprant el gas a Rússia.
Polònia,
per tant, vull dir, la pista d'aterratge la necessita Putin i la necessita la part europea i americana.
Dos minuts per arribar a les 10 del matí, redoneu-me dos minutets de pausa i de seguida encarem la qüestió política, perquè ahir va haver-hi canvi, o vaja, anunci de canvi de lideratge Junts per Catalunya, cosa que obre un meló considerable, i en el cas del PP sembla que és tot el contrari, el meló s'ha tancat al voltant de Núñez Feijóo després de, vaja, aquesta mena de suport unànime. Ara en parlem. RAC 1.
Els dies 1, 2 i 3 d'abril t'esperem a la desena fira de la Botifarra. La Garriga s'omplirà de gastronomia local amb el seu producte estrella com a protagonista, la Botifarra. Hi haurà tallers i degustacions, música, cercaviles, activitats infantils i molt més. Tota la informació a firadelabotifarra.cat.
Mayumana presenta Corrents. El show inspirat en la batalla dels corrents mostra el veritable ADN de la guardonada companyia. Mayumana és un còctel explosiu de ritme, ball, llums, música i humor, acompanyat d'un show audiovisual únic al món. Del 13 al 17 d'abril tens una cita amb Mayumana al Teatre Apolo. 8 úniques funcions. Mayumana, Corrents. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat la setmana taronja. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
Per Sant Jordi, Cultura.